I en volem parlar, com us dèiem, amb el doctor Josep Malloles, és el cap de la unitat de SIDA de l'Hospital Clínic. Doctor Malloles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doctor, aquest estudi que es va fer a Lleida pretenia, entre d'altres coses, a reprendre els cribratges massius per detectar malalties de transmissió sexual que es van haver de suspendre, com moltes coses, a causa de la Covid. Quins cribratges es feien i per detectar quines malalties?
Cribratges massius a la població general, jove o no, no se'n fan. És a dir, cribratges des del punt de vista de malalties de transmissió sexual, però és molt freqüent, i la gent jove, i no tan jove, que acudeixin a un servei d'urgències o un servei especialitzat amb algun tipus de molèstia relacionada o alguna problemàtica amb el que és l'esfera sexual, i a aquesta gent se li fa un cribratge, inclús durant la pandèmia, encara que ha anat baixant perquè era molt més difícil, per despistar malalties de transmissió sexual.
El que passa és que, pel que explicaven dilluns des de Lleida, el cas és que aquesta malaltia, la clamídia, moltes vegades és asimptomàtica, la persona que la pateix no ho sap, i pot tenir aquestes conseqüències greus a les trompes de Fal·lopi, en el cas de les noies, que les pot deixar estèrils. D'aquí els cribratges aleatoris per saber si pateixes o no aquesta malaltia que no dona símptomes, no?
Sí, això és important. El primer punt important amb això és que, i això és un fet conegut i probablement molta gent ja ho sap, però que és importantíssim posar-ho sobre la taula, que en els darrers 10 anys, a nivell global i especialment a Catalunya, doncs el nombre de notificacions de malalties de transmissió sexual ha crescut de manera exponencial. Exponencial significa doncs, fins i tot 10 vegades més. Totes, clamídia, gonocòcia, sífilis, tricomones, herpes, linfogranuloma, totes. I entre elles malalties d'una transcendència com l'hepatitis C o inclús la sida, no? I això, en el cas de la publicació aquesta, d'aquest estudi, fa èmfasis en una d'elles que és potser la més freqüent, que és la clamídia. La clamídia, especialment a les dones, pot provocar una malaltia inflamatòria pèlvica que pot acabar amb esterilitat. I amb un percentatge no despreciable són asimptomàtiques, amb la qual cosa, davant de la mínima dubte o amb una persona amb vida sexual activa, està totalment indicat fer un despistatge d'aquest tipus de malaltia.
Justament per això, vostè deia que no es fan cribratges en malalties de transmissió sexual com aquesta clamídia. Vist els resultats de Lleida, potser no estaria malament fer-ho, o no ho veu justificat?
Jo penso que el problema és molt més complex, o el tema és més complex. En primer lloc, la població general hauria de ser conscient de la problemàtica de les malalties de transmissió sexual. Primer, una conscienciació. Després, promoure o intentar promoure comportaments sexuals més segurs, el nombre de parelles sexuals, conegudes, no conegudes, la utilització de preservatius i, finalment, com diu vostè, garantir un accés per la detecció precoç d'aquestes malalties. És a dir, una persona jove o no jove amb una vida sexual activa, amb un nombre de parelles important, i dic important i cadascú entendrà el que vulgui, doncs està absolutament indicat que es faci un cribratge periòdic de malalties de transmissió sexual, sense cap dubte.
Això està inclòs dintre de la Seguretat Social?
Hores d'ara sí. Si algú necessita i va a un centre especialitzat, doncs se li fa a l'estudi pertinent. I com es deia al començament, tot això amb la problemàtica de la pandèmia, etc., tot això dificulta molt l'extensió general a la població global, però això es pot fer, evidentment.
Ara justament anava per la qüestió de la pandèmia. A priori, un pot pensar que el distanciament social que comporta la pandèmia s'ha d'haver traduït en un descens de les malalties de transmissió sexual. Ha estat així, això, en aquest temps de pandèmia?
Sap què passa? Que encara no ho sabem. Sincerament, encara no ho sabem. Perquè les dades consolidades que tenim a l'llarg de l'any 2020 són les dades a finals del 2019 i que fan esgarrifances, és enorme. És possible que el 2020 hagi baixat. Jo, la meva impressió personal és que una una disminució molt significativa no l'hem vist. Nosaltres, en el nombre de noves infeccions per al virus de la sida, aproximadament jo podria dir que potser hi ha un 10-15% menys, així a bote pronto, eh? Però no tinc una impressió de que hagi baixat moltíssim les infeccions de transmissió sexual.
Mm-hmm. Vostè diu que el que li preocupa és les dades, que aquestes sí que les tenim, de finals de 2019, que això és el que preocupa. Diu que hi ha malalties que de transmissió sexual que s'han incrementat en 10 vegades.
Miri, per exemple, la clamídia en els últims 5 anys, li poso per exemple el 2016, la vigilància epidemiològica de la Generalitat de Catalunya tenia unes 4.000 notificacions a l'any, 4.000 el 2016. Doncs el 2019, 4 anys després, passaven de 10.000. O sigui, el creixement és enorme, és molt gran. Potser també cada vegada se'n fan més, de proves de despistatge d'aquestes malalties, i al fer-se més també se'n detecten més. Però el percentatge, per exemple, de l'estudi aquest que publiquen els companys de Lleida, les persones joves, adults joves, des de l'adolescència, adults joves sexualment actives, quasi bé un 10% d'elles tenien infecció per clamídia. Uh-huh. És un percentatge altíssim.
Quan tot torni de veritat a la normalitat, doctor, caldrà fer algun tipus de campanya de recordatori a joves i població general, vaja, sobre la importància de protegir-nos també en el sexe? Dic per allò de que aquesta olla a pressió que pot convertir-se una mica a la societat quan tots puguem tornar a fer vida normal, no?
Sí. Jo amb això porto molts anys en el tema. Ara, dintre de poques setmanes, farà 40 anys de la primera descripció del primer cas de sida, que és el paradigma de les malalties de transmissió sexual. Paradigma quant a l'impacte gravíssim en la salut, i les he vist de tots els colors. I penso que és importantíssim la conscienciació i educació de la població general de la problemàtica, promoure comportaments sexuals més segurs, el preservatiu quasi és el vell oblidat, i facilitar l'accés precoç per a aquestes infeccions. La meva impressió és que costa moltíssim. Entrar dintre de la vida més íntima d'una persona és una cosa extremadament difícil, i fins i tot no sé si ve el cas, potser molta gent dirà, escolta, tu dedica't a lo teu i jo a lo meu, no? Però la problemàtica és greu, i modificar les conductes de les persones, i molt més amb una cosa tan tremendament íntima com la sexualitat, li dic jo que és molt, molt difícil.
Perquè que moltes d'aquestes malalties que vostè em deia s'hagin multiplicat per 10, a què ho atribueix?
Bueno, hi ha una... Miri, jo, des d'un punt de vista global, si vostè ho analitza, quan ha estat en els últims 30 o 40 anys l'únic moment en què les malalties de transmissió sexual van baixar? Això va coincidir en els anys 85, 90 i començament dels 90, quan hi havia un paradigma de que la malaltia més important de transmissió sexual, que era la sida, doncs tenia una façana, que era l'aspecte de Rock Hudson o de Freddie Mercury. Era una imatge d'una depauperació brutal. I això va impactar en la societat. Vostè recordarà les campanyes del Póntelo, Pónselo.
I tant.
Doncs això va impactar, i això ho van veure els metges, que això, la gent tenia por. Així de clar, tenia por, veia un problema molt greu. O sigui, hi ha com una consciència social que va fer que no hi haguessin tants casos. Actualment no és el cas. La idea equivocada, la imatge social equivocada de que en el pitjor dels casos el SIDA té tractament, doncs això està molt equivocat. No hem curat a ningú del SIDA. Algú que s'infecta, la nostra feina és que es mori als 80 anys o 90 amb el virus de la SIDA, però no per al virus de la SIDA. No curem a ningú, és molt greu infectar-se, però hi ha la consciència social de que no és tan greu. I les malalties de transmissió sexual es transmeten en PAC. És a dir, amb una mateixa relació sexual pots agafar la SIDA, l'hepatitis, la clamídia, la gonocòcia, les tricomones, i si ets una dona et quedes embarassada. O sigui, tot pot anar amb el mateix PAC. I la gent això no ho té gaire present. I aquest és el problema greu. Aquest és el problema de que socialment hi ha una consciència col·lectiva que li ha tret molt la transcendència a aquest tipus de malaltia.